Les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres quarts de nou del matí i aquesta mitjanit les noves restriccions per frenar la sisena onada de la Covid han entrat en vigor a casa nostra tot just després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ahir avalés totes les mesures plantejades pel govern, tot i l'opinió contrària de la Fiscalia. Les noves restriccions inclouen el toc de queda, el tancament de l'oci nocturn i la limitació del nombre de persones en trobades i s'allargaran com a mínim 14 dies. Per parlar de tot plegat i de la situació de la pandèmia actual, ens acompanya la doctora Sònia Miravet. Ella és vicesecretària del Col·legi de Metges de Barcelona i directora de l'equip d'atenció primària Martorell Rural. Doctora Miravet, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Què tal?
Deixi'm preguntar-li com valoren les noves mesures que han començat a partir d'aquesta mitjanit.
Home, nosaltres les valorem com que eren realment necessàries, no? Ens estem trobant en un moment en el que tornem a tenir un índex de casos molt elevat, a més, tot el que és el sistema sanitari, sobretot l'atenció primària en aquest moment, doncs també estem amb molta tensió, molta sobrecàrrega, i per tant totes les mesures que vagin dirigides a ajudar, no?, a intentar evitar aquesta transmissió de casos amb aquesta nova variant, doncs les valorem de forma positiva, esclar.
De seguida li pregunto per tota aquesta pressió hospitalària que ja s'està notant, no només als hospitals, sinó també als centres d'atenció primària, però abans, aquestes mesures són les que Catalunya necessita per reduir els contagis i aplanar la sisena onada, o ja no n'hi ha prou amb això?
Tenim aquesta sensació, la tenim cada vegada que tornem, no?, a mantenir aquestes restriccions, i ens dona la sensació que arriben un pèl tard, és a dir, sempre intentem anticipar-nos, però és molt complicat, no? Llavors, creiem que ens poden ajudar d'alguna manera, però sobretot, finalment, més que les restriccions, el que ens ajuda més és la responsabilitat, no?, individual, i també intentar mantenir aquesta solidaritat col·lectiva que tenim amb el tema de la vacunació i de ser responsables quant a les mesures. Per tant, les restriccions són benvingudes. Pensem que arriben en un moment un pèl tard, possiblement, per tal i com estem vivint, sobretot a nivell de sistema sanitari, aquesta nova onada, però evidentment les hem de valorar de forma positiva, no?
De seguida, deia, li pregunto per aquesta pressió que ja estan vivint a la seva pell tots els sanitaris del país, però abans, doctora, s'imaginarà que cada dia d'aquesta setmana hem tingut un sanitari, un metge, un expert, un epidemiòleg, dient-nos per on va tot plegat, i abans de plantejar-los qualsevol pregunta els deia, sí, però com està el teu hospital? Quina és la situació que hi podem veure i que viu realment? Deixi'm preguntar-li, doncs, doctora, quina és la situació hores d'ara a la seva àrea, a Martorell Rural?
Sí, en la nostra zona, i parlo també de la zona de Baix Llobregat Nord, no només de Martorell, en aquest sentit doncs la pressió la tenim molt a l'atenció primària, no? Estem veient, hi ha una sobrecàrrega de patologia respiratòria, quadres, és cert, que més lleus que en altres moments, sobretot gràcies a la vacunació, que ens està permetent que aquests casos doncs els puguem anar assumint, no? I puguem, però sí que és cert que tenim molta prova diagnòstica, tenim molts casos que hem de fer tasts, PCRs, els laboratoris estan també molt, molt tensionats per aquest augment, no?, de volum de casos, i ens estem trobant que estem tornant a haver de tenir aquests dos circuits diferenciats per patologia respiratòria i a la majoria dels equips d'atenció primària. I, per altra banda, també, evidentment, doncs, som, sempre ho diem, no?, però i el conseller Simón també ho deia, som els que som, tenim les mans que tenim, i, per tant, hi ha patologia que havíem tornat a recuperar, sobretot patologia crònica, no?, i d'altres situacions que potser s'havien aparcat en un moment determinat amb el pic més alt, no?, de les onades, i ha tornat a passar. De manera que no només les intervencions, que hi ha alguns hospitals que ja han comunicat doncs, que s'han d'aturar durant aquestes setmanes, entenem, sinó que nosaltres també a l'atenció primària hem hagut de tornar a fer aquesta, no?, immersió amb la patologia Covid, i per altra banda ens estem trobant també amb molta situació que és més burocràtica, ens va passar amb els certificats Covid en el seu moment també, i molts tards, per exemple, que estem fent actualment, que potser amb suport doncs, de farmàcia, que sabem que han tingut també un problema de subministre no, de tards, però que es podrien fer inclús el pacient que amb sintomatologia és molt lleu o que s'ho vulgui fer simplement per poder reunir-se. No? Aquests dies doncs, demanem també que hi hagi aquesta responsabilitat de no sobrecarregar més als centres no, d'atenció primària.
Deia a l'inici del programa, un dia com avui, que vivim hores greus i que segurament en som menys conscients del que hauríem de ser tots plegats. És evident que s'ha de gestionar aquesta pressió sanitària, no només deia als hospitals, sinó també, sobretot ara mateix, als centres d'atenció primària, que estan notant molt aquesta pressió i sobretot ho estan fent a dies abans de les celebracions de Nadal. Com es gestiona tot plegat?
Doncs en moments dic que és difícil de gestionar perquè, clar, tu tens el cap i si hi ha molta pressió assistencial, si venen molts pacients, ells han de fer una cua i en aquesta cua nosaltres no sabem diferenciar inicialment aquell pacient que ve per un tràmit burocràtic, com pot ser una expedició doncs, del certificat Covid o que té realment una malaltia greu d'urgent i que s'ha d'atendre. Llavors, a vegades es fa complicat. Però sí que és veritat que anem tenint maneres d'intentar, doncs, que els companys administratius puguin fer aquest primer cribatge a la porta de mirar el motiu de consulta pel qual ve el CAP i a partir d'aquí doncs, diferenciar, sobretot tenir aquest circuit de patologia més respiratòria, per dir-ho així, amb el que actualment hi ha els casos més lleus, els està atenent també la part d'infermeria, inclús de les TCAIs, que són els tècnics auxiliars no? d'infermeria, que ens ajuden moltíssim a diferenciar aquests casos més lleus i sempre si es fa com un primer cribatge, no? I en aquest sentit, si necessiten o hi ha un factor de risc o necessiten l'atenció també de medicina, doncs es deriva. S'intenta fer aquest primer moment i el triatge perquè, si no, és cert que és molt difícil, no? A portes a l'entrada, a vegades diferenciar aquells casos no, que venen per una patologia més o menys greu. Per tant, sí que és important traslladar no, que hi hagi aquesta paciència quan venen els equips perquè la població entén que també doncs, està un pèl crispada, un pèl preocupada, no? I bueno, recomanem això, doncs intentar quan hi ha símptomes lleus, sobretot doncs consultar, però potser no venir directament al CAP, sinó fer una primera atenció telefònica i en aquest cas, si s'ha de fer el TARD, doncs evidentment diferenciar un circuit que estem ja per intentar agilitzar aquests diagnòstics més ràpids.
Per tant, doctora, suposo que es preveu que des del sistema sanitari es pugui tornar a suportar aquesta nova onada, aquesta nova sisena onada i la situació que es pugui derivar de la nova variant Omicron.
Sí, per sort és el que comentem. No? La idea és que els casos són més lleus i sí que hi ha molts casos, però estem intentant establir circuits per poder-los tractar tots bé, no? I també recomanar, estem intentant avançar molt la vacunació, el reforç de la tercera dosi, sobretot amb aquella població de majors de 60 anys, que possiblement són els més vulnerables en aquest sentit, i per intentar també ajudar que no hi hagi tanta pressió assistencial, perquè aquesta població més gran o més vulnerable seria la que possiblement en unes setmanes podria necessitar d'aquest suport o d'aquest ingrés hospitalari, i això és el que hem d'intentar evitar. D'aquesta manera estem també captant aquelles persones que igual no s'han pogut programar per internet per aquesta vacunació que vulguin, no? I aquesta vacunació de reforç, i ho estem intentant fer també des dels equips d'atenció primària per poder-los vacunar i agilitzar. Aquest és un dels aspectes més importants, no? A banda de continuar amb la vacunació infantil, sobretot prioritzar aquesta vacunació de reforç, no? En aquesta població.
Ho dèiem també a l'informatiu d'avui, aquest matí a Ràdio Estel, doctora Miravet, que ja s'han començat a tramitar d'urgència aquests nous contractes a estudiants dels darrers dos cursos de Medicina i Infermeria. Si això és així, és que és hora greu i és que el sistema sanitari no està col·lapsat, però deu estar a punt, suposo.
Sí, de fet ho estem valorant i s'està ja començant a contactar amb aquests companys no, que s'han prestat també perquè ens ajudarà molt, ens ajudarà, ja dic, per intentar optimitzar que cada professional pugui també treballar no, a nivell de la màxima competència i en aquest sentit sí que estem en un moment també amb el que els professionals sanitaris estem en un moment de vacances no, de Nadal, que per tant treballem, algunes plantilles estan a la meitat, a banda de la sobrecàrrega no, emocional, física, que, pateixen també els companys, i això és una miqueta d'aire que ens pot ajudar, evidentment, a, com vam fer amb la primera onada, no? Realment aquests professionals o aquestes persones que s'estan formant, doncs ens van ajudar molt, i creiem que és necessari en aquest moment també que es puguin incorporar, no? I treballar amb ells. Tota mà és bona, segur.
Ahir també informàvem que Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, anunciava que posa a disposició dels hospitals aquesta xarxa sanitària militar. Creu que acabaran fent ús als hospitals d'aquesta xarxa sanitària militar o no caldrà?
Jo, de veritat, no tinc coneixement. Penso que no... De moment no crec que hagi de ser necessari en aquest moment, no? Evidentment tenim el suport, doncs, de tot el... Hi ha moltes persones també que s'han presentat, doncs, a una crida que s'ha fet, no?, des del Departament també de Salut per intentar col·laborar. Tenim encara persones que es poden, no?, donar un cop de mà, i si fes falta, doncs, tal com altres organitzacions, no?, les primeres onades també ens van ajudar, doncs seran benvinguts. Però penso que ara en aquest moment, o almenys parlo molt més de l'atenció primària, que és el que conec millor, no, per nosaltres de moment no seria necessari.
Avui estem parlant al matí a Ràdio Estel amb la doctora Sònia Miravet, vicesecretària del Col·legi de Metges de Barcelona i directora de l'equip d'atenció primària de Martorell Rural. Li preguntava per als hospitals, doctora, deixi'm preguntar-li també primer pels sanitaris i després per la ciutadania en general. Els sanitaris com estan ara? Estan molt, molt, molt fatigats?
Sí, penso que és un moment difícil, no? Perquè sempre cada onada hem intentat, quan ja hem mitigat una mica, intentat recuperar aquella activitat que teníem prèviament, i la sensació és això, no? Que no hi ha moment de descans, de poder trobar sobretot el nostre treball, no més essencial, i parlo de la primària, que és l'atenció amb el pacient, doncs, crònic, la prevenció, promoció de la salut, sinó que un altre cop no ens tornem a trobar amb aquesta situació. I sobretot el que potser també emocionalment pesa molt és el fet, ho parlem moltes vegades, aquesta dissociació que a vegades sentim que té la població, com si la pandèmia realment estigués en una altra fase, en un altre moment, i gràcies, evidentment, a la vacunació, doncs els casos són més lleus també, però aquesta, nosaltres encara vivim la situació plenament, no? I veiem com el sistema comença i es tensiona, i hem de donar resposta, no? Llavors, aquestes dues realitats paral·leles que sembla que estem vivint ens està costant potser de pair, no? I tot i que ens posem a la pell també dels pacients i entenem que són 2 anys que portem i la situació no s'ha normalitzat, també volem, doncs, que puguin empatitzar amb nosaltres, en el sentit que fem tots els esforços, que en aquests moments, doncs, també hem de descansar, i per tant estem treballant o treballarem a la meitat, no? de la capacitat en el sentit de recurs humà, i això ho hem de valorar, no?, tots plegats. Però segur que, bueno, com sempre diem i sempre hem anat fent, no? Tenim l'experiència de que sabem que hem de prioritzar en aquests moments i com hem treballat i com ens n'hem sortit en altres ocasions. Però el desgast, és cert, es va acumulant, i amb la sensació, sobretot, que no tens moment de respirar, no?, i de poder veure o treballar com fèiem, doncs, fa un temps, no? Tot i amb això seguirem endavant, i la qüestió és que ho superarem, no?, tots plegats. Però sí, apel·lar de nou a la responsabilitat, perquè amb la població ho aconseguirem, no? Si no anem tots a una, serà molt, molt complicat.
Li preguntava, doctora, perquè jo crec que tots plegats hem de fer un esforç per entendre precisament aquest esforç ingent que s'està fent des del món sanitari, i li deia, li vull preguntar també, tot i que ara em responia una mica per això, li vull preguntar també per la ciutadania en general, és a dir, a la inversa, que jo crec que es pregunta poc, s'entén des del món sanitari tota aquesta fatiga que viu la ciutadania quan es parla sobretot de corresponsabilitat ciutadana, no?, d'aquestes mesures, de quan va sortir la vacuna i l'esperança que vam tenir tots amb bé, ja ho tenim a tocar, això ja està, i hem vist que no està, que sí. Encara queda un camí que queda llarg.
És que ho entenem perfectament, perquè a més nosaltres els professionals sanitaris tenim aquesta doble vessant, que som persones, ciutadans, que tenim també la nostra, doncs, o podem intentar tenir la nostra vida social i que la necessitem, i per altra banda, doncs, tenim la responsabilitat d'aquesta atenció sanitària. Per tant, és cert, tenim aquesta doble vessant i nosaltres els entenem perfectament. Entenem que el sistema sanitari també ha canviat, quan a l'accés, i això, bueno, doncs ho hem d'anar treballant entre tots, no? Però sí que ens posem també a la seva pell. Evidentment, tots estem cansats, perquè tots voldríem tornar a recuperar allò que fèiem, no?, fa un temps, i que ara mateix, doncs, no podem fer. Però penso que és això, entenent-nos una mica tots plegats, valorant cada situació en el moment concret en el que es troba i intentant mirar una mica més enllà, doncs segur que avançarem i anirà bé.
Li preguntava a l'inici per les mesures que s'han pres aquí a Catalunya, però, esclar, ahir també sabíem que l'única mesura que es pren des de l'Estat espanyol és aquesta, la mascareta obligatòria als exteriors. Té algun sentit que des de Catalunya s'apliquin totes aquestes mesures restrictives? I per posar un exemple, no ho dic per dir, a la franja amb Aragó, per exemple, només hagin de portar mascareta obligatòria a l'exterior sense cap altra restricció. Té algun sentit això en un temps en què la pandèmia va corrent sense entendre fronteres, diguem-ne?
Sí, es fa difícil d'explicar i d'entendre. Entenc que nosaltres les mesures que es proposen és perquè són les que en un moment determinat doncs sí que han pogut demostrar que s'evita aquesta interacció social i que evitem la possibilitat de transmissió. La mascareta en exteriors, jo personalment no l'acabo d'entendre massa, no sé que com estàvem fins ara, és a dir, quan hi ha una situació que tu estàs sol pel carrer no té massa sentit, si el té, si hi ha una aglomeració, ara penso en aquests dies, no? amb les compres de Nadal o amb la situació que dius estem a l'exterior, però evidentment hi ha un flux de persones que ha de fer que puguis mantenir la mascareta. No? En aquest sentit s'entén millor. No s'entén massa bé, igual que la vacunació, no? Que fins que no arribem a unes xifres globals que ens puguin ajudar a fer que sabem que això tampoc s'aturarà i, per tant, sí que és cert que pensem que les mesures, no? restrictives haurien de ser comunes, no? Cada comunitat té les seves peculiaritats, però en aquest sentit nosaltres penso que les valorem positivament perquè es fa tot el possible per intentar doncs, això disminuir aquesta transmissió.
També s'han aplicat algunes mesures per part del govern de la Generalitat que després ha hagut de fer marxar enrere. Com valoren des del sector sanitari la no obligació ara de la quarantena per als vacunats que hagin estat en un contacte positiu? És una bona decisió aquesta?
Nosaltres, de fet, ja ens va sorprendre, no? La decisió una mica, confiem molt en el Comitè Científic Assessor de Catalunya i en aquest sentit sí que estàvem d'acord amb fer, més que res perquè és el que estem veient en el nostre no, dia a dia a nivell dels sanitaris, com sabeu, doncs sí que quedàvem exclosos d'aquesta quarantena, tot i estar vacunats, per un tema també de poder doncs, donar atenció i de poder fer un seguiment concret, no? Però sí que en aquest sentit no acabem, bueno, estem esperant una mica a veure si s'aporten no, aquella evidència per tirar enrere no, aquesta proposta i és això el que no l'acabem de compartir possiblement i evidentment a nivell clínic nosaltres hem de fer el que quan ja no estem amb el pacient doncs ho valorarem, però sí que no l'acabem de compartir.
L'altre dia, doctora, com sabrà, ja sé que vostè és del Col·legi de Metges de Barcelona i no del Col·legi de Metges de Madrid, però la presidenta de la Comunitat de Madrid deia això i jo volia comentar amb vostè.
Es cierto que en estos días estamos yendo de manera masiva a centros de salud y a las urgencias por las cuestiones del COVID y por eso hemos pedido y estamos pidiendo desde la comunidad que vayamos únicamente en los casos en los que uno ha dado positivo en los test, por ejemplo, de antígenos o tiene síntomas evidentes, pero sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar.
Doctora i vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, què li semblen declaracions com aquestes?
Home, jo quan les vaig escoltar, a mi realment em vaig sentir molt indignada, perquè a més conec companys que estan treballant a l'atenció primària a Madrid i em conec també que ells no evidentment no ho han valorat tampoc gens positivament, no? Em sap greu perquè dona la sensació que evidentment no coneix del que està parlant perquè no s'ha fet, crec, sota el meu punt de vista, la política no, que s'ha fet amb l'atenció primària a nivell de Madrid ha estat molt diferent potser la que tenim nosaltres aquí i s'han sentit així també els companys. I nosaltres penso que és una falta de coneixement realment del que està passant. No és de repente no hi ha mèdicos, perquè com sabem la manca de metges és crònic, molt a l'atenció primària també i el que vindrà. No? Llavors dona la sensació d'evidentment desconeixement, d'anar tard i que no coneix pròpiament la sanitat de la seva comunitat en aquest sentit.
Dit d'una altra manera, doctora, ara es comencen a notar en plena pandèmia totes aquelles retallades que es van fer ja fa uns quants anys des del govern de la Generalitat?
De fet, les retallades en si o l'atenció primària en el seu moment ja parteix un dèficit, no, a nivell de, sobretot també de dotació econòmica, però a nivell de recursos i no, penso no és que s'estigui notant. És veritat que la manca de metges ja la teníem prèviament. Un metge necessita una formació, uns anys de la carrera, no? L'especialitat, i això no és àgil. Vull dir que ve d'abans, segurament, de les retallades, i que sé que a Catalunya, per exemple, sí que s'ha fet l'esforç d'intentar doncs, fidelitzar, d'intentar ampliar les places, els recursos humans, tot allò que poguéssim tenir a l'atenció primària s'està intentant aconseguir. No? Tot i amb això, és cert que no és suficient i que hem d'intentar buscar mesures perquè tant a mig com a llarg termini puguem tenir aquest recanvi que serà molt complicat perquè d'aquí 4 anys es jubilen molts metges i perquè segurament haurà de passar doncs, per canvis organitzatius i per poder treballar de forma diferent. Tot això necessita una planificació, necessita una previsió que en molts moments dona la sensació que per part de l'administració no s'ha fet o no s'hi ha treballat prou. No? I bé, això estem i el Col·legi de Metges ha de sempre intentar i estem vetllant, estem treballant això perquè puguem trobar la millor solució possible.
Ja fa mesos, doctora, que per sort s'està parlant de la salut mental. Com sabrà, el passat cap de setmana TV3 va fer la marató dedicada precisament a la salut mental, on es van recollir més de 9 milions d'euros. Pel que fa a la salut mental, com hi ha afectat aquesta pandèmia i cap on anem?
Sí, nosaltres estem detectant també a l'atenció primària i a nivell dels centres de salut mental molta patologia en aquest sentit, a nivell social i a nivell de salut mental. El pla de salut, de fet, és un dels aspectes que més importants, no? A partir d'ara, els propers anys, i ja s'hi ha destinat també recursos. No? S'han incorporat les figures de psicòlegs de benestar emocional als equips d'atenció primària per intentar donar resposta també a aquesta població i prevenir, no? I fer promoció de la salut en aquest sentit. I també manquen recursos, no? A nivell de salut mental, a nivell de psiquiatria, psicologia, i això també s'ha d'anar treballant. La població i l'impacte de la pandèmia a nivell, ja dic, social i a nivell de mental s'ha vist, amb adults i s'ha vist també amb adolescents, i amb això ja estem treballant i és prioritari pel sistema de salut nostre. Vull dir que això sí que és un dels aspectes més importants, que la Marató aquest any hagi treballat tots aquests temes. Segur que ens anirà molt bé i per tant, bueno, avançarem també en aquest sentit.
Per últim, sí que volia, abans d'acomiadar-me de vostè, doctora, és evident que a part de seguir les mesures que hem de seguir per celebrar un Nadal segur, hem d'intentar no fastidiar el Nadal de ningú, entenc. Sí. Com ho fem, això? Què hem de fer sí o sí aquest Nadal, a part de seguir les mesures?
Doncs sí o sí és, sobretot, si hi ha qualsevol simptomatologia que es noti, per molt que pensem que és un refredat, perquè l'altre dia vaig agafar fred, o qualsevol aspecte, quedar-nos a casa, intentar contactar, si és necessari, amb el sistema, no, de salut, amb el CAP, doncs, per fer la prova que pertoqui, però sobretot si hi ha símptomes, no banalitzar. És a dir, ara mateix qualsevol símptoma respiratori pot ser la Covid si no es demostra el contrari. Per tant, ens hem de quedar, aïllar-nos, i a partir d'aquí doncs, activar el circuit, avisar els contactes en cas que sigui positiu i, lamentant-ho molt, però potser no es podrà celebrar ni que sigui amb la família, no? o ampliada amb aquelles 10 persones, les reunions que sembla que estan permeses, sinó que el primer és reconèixer que si hi ha simptomatologia no podem quedar. I a partir d'aquí, doncs intentar, sobretot amb les mesures, tant les restrictives que tenim ara, no? com les mesures de seguretat que hem anat repetint tot al llarg de la pandèmia, mantenir-les. I pensar que és possible que aquest Nadal també sigui diferent, com ho va ser l'any passat, però ens ha tocat ara mateix fer-ho així. I serà l'única manera de poder gaudir doncs, més endavant de les celebracions que hem de fer. No? Vull dir, tornarà a ser un Nadal un pèl diferent i a partir d'aquí doncs, bueno, anirem avançant també.
Doctora Sònia Miravet, vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, directora de l'equip d'atenció primària de Martorell Rural, moltíssimes gràcies per atendre aquesta trucada un dia com avui. Gràcies. Que vagi, vagi molt bé i força
gràcies
i salut.
A vosaltres.
Una abraçada.
Una festa. Cuideu-vos molt.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural.